Radio Ramblas.
Bona tarda, estem aquí a la Rambla, a Ràdio Rambles, davant de la Virreina, i aquest és el tercer programa que l'Associació Institut de Promoció de la Cultura Catalana del Raval organitzem en l'espai Cultura Tradicional i Popular a la Rambla. I avui tenim unes convidades molt especials per com són elles, però també per d'on venen. Anna Jordana i Anna Vinyoles de l'Esbar Català de Dansaires, que és una entitat, diguem que és l'entitat més antiga de Catalunya, dedicada a la dansa, però també en la seva pàgina web diuen una entitat de cultura tradicional i popular del gòtic, fundada el 1908, dedicada a la investigació, compilació, conservació i divulgació de la dansa i els costums tradicionals catalans en totes les seves vessants, amb el marge i rigor històric i etnocientífic. Bueno, nosaltres comencem la nova temporada per la Porta Gran, com no podia ser d'una altra manera, i ara l'Anna Jordana i l'Anna Vinyola es presentaran.
Bon dia. Hola. Molt bé. Bona tarda.
Benvingudes.
Doncs bé, nosaltres som les Annes de l'Esbar, jo sóc l'Anna Jordana, amb l'Anna Vinyola.
I jo sóc l'Anna Vinyola.
Exacte. Conjuntament som mestres de la secció juvenil de l'Esbar Català de Dansaires, precisament, i també fem d'altres tasques, diguéssim, dins de l'entitat, perquè les entitats ja són això, la suma de les persones aportant granets de sorra, diguéssim. En aquest moment jo també estic a la junta directiva com a vocal de comunicació i bé, molt contentes d'estar avui aquí.
Sí, estem molt contentes de que ens hagis deixat participar aquí i que puguem compartir amb vosaltres aquesta estona.
Diguem una mica, a part de les tasques que vosaltres podeu fer com a mestres en aquests moments, no?, o integrants de la Junta. Quan vau començar l'Esbar, què fèieu? Com vau entrar? Quin va ser la primera entrada a l'Esbar? Sabíeu que havia estat fundat el 1908, que això és molt impressionant?
Bé, en el meu cas, jo vaig començar, diguéssim, a ballar com a dansaire de la secció juvenil. De fet, l'Anna en aquell moment va ser la meva mestra, va ser qui em va acollir dins de l'Esbar. Jo vaig començar a ballar perquè hi ballaven els meus germans, bueno, el meu germà, el més gran en aquell moment, i perquè per recomanació, de fet, d'uns amics de la família que hi anaven, i de fet, en el moment en què primer que vam entrar per la porta, en el meu cas, no sabia tota la història que tenia l'Esbar darrere, sabia que era una entitat potent dins del barri gòtic, però va ser ja un cop a dins quan vaig anar descobrint no tota la trajectòria que hi havia a l'Esbar.
Jo és una mica diferent, vull dir, jo anava a la plaça del Rei quan era més joveneta, sí. I també, bueno, segueixo anar-hi ara, eh? I doncs allà vaig conèixer gent que anava a l'Esbar. Jo coneixia l'Esbar perquè el meu avi és l'Ignasi Vinyoles i llavors el meu avi havia ensenyat a l'Esbar Català d'Ansaires. Llavors jo el món dels esbars sí que els conec de sempre, vale? Vull dir, a casa el meu pare també havia ensenyat, de fet el meu pare ens ajuda també amb el grup de juvenils i també.
Molt bé. Sempre tinc una pregunta que és passat, present i futur, però jo crec que per la vostra entitat hi hauria d'haver només una pregunta, seria passat, després n'hi hauria una altra que seria present i una altra que seria posat. O sigui, d'una pregunta passaríem a tres preguntes. Jo he estat remenant una mica per les xarxes i la pàgina web gràcies a les indicacions de l'Anna, i clar, és molt impressionant veure la trajectòria de l'entitat, no? Els principis, les pujades i les baixades, com a totes les entitats. No sé, què voldríeu destacar vosaltres ara que ja esteu més ficades com a mestres o com a que esteu a la Junta, què voldríeu destacar del passat d'una entitat que té més de 100 anys? Clar, és una pregunta difícil la que us faig, eh? Sí. Ja ho veig.
La continuïtat, sí. Mm-hmm. La continuïtat de voler defendre i treballar el que és la cultura per deixar-la a qui vulgui accedir-hi, no? Que sigui accessible a tothom. Mm-hmm. Jo crec que ha sigut una cosa que sempre ha fet l'ESBAR.
Sí, o sigui, és això, si anem a mirar a nivell històric l'entitat, clar, ens trobem en què ja han passat, no?, des dels fundadors, diguéssim, fins a persones que han format part de l'entitat, noms molt coneguts, diguéssim, dins del món, no?, de tradicional. Va ser fundada el 1908 per Rafael Tudó i per Aureli Campmany, en aquest sentit, però després hi han passat Joan Amades, també va estar vinculat a les Balagues de l'Ansaires, vull dir que hi ha tota una sèrie de personatges que han format part de l'entitat. Clar, podem destacar també molt tots els anys de la dictadura, no?, que l'entitat va haver d'estar treballant de forma amagada, no?, com tot, com molta activitat cultural i social que es va haver d'amagar.
Van amagar la senyera, per exemple, la van haver de posar dintre d'una paret, no? I, bueno, feien veure que ballaven danses espanyoles i algú vigilava i llavors quan venia algú, pues canviaven, no? La Rosa Maria Alons, per exemple, tenia molta versatilitat, bueno, tocava molt bé el piano, era ballarina, vull dir, i tenia aquesta flexibilitat per fer, bueno, per sortejar el que es van trobar, no?
Sí. Uh-huh. Bé, i tot el material també documental, diguéssim, de l'ESBAR, no?, que també hi ha molta part de biblioteca i arxiu, també es va haver d'amagar, no? Cap allà als anys 40, també una de les coses que va començar l'ESBAR i que jo crec que és destacable de la història de l'entitat és que es va engegar l'arxiu de dansa tradicional i la biblioteca de dansa tradicional, que de fet és de consulta pública i la tenim en aquest cas. Nosaltres tenim la seu a la Casa dels Entremesos, aquí al barri gòtic, i dins de la Casa dels Entremesos hi ha, en aquest sentit, la biblioteca, que és de consulta pública. Uh-huh. I jo crec que també és una de les coses importants, no?, de l'entitat, que més enllà de sortir a fer espectacles, ha fet molta feina també en molts altres sectors, no? Ha fet feina amb la dansa, ha fet molta feina en recerca i en recuperar danses del territori, en documentar-les a través de la biblioteca, i també ha fet molta feina de treball musical, no? Des de l'ESBAR també, doncs, s'arrangen diverses partitures, diverses melodies per ser tocades amb diverses instrumentacions. Uh-huh. Últimament també s'estan editant molts discos, vull dir que hi ha tota una feina.
El que he vist aquesta setmana, i el dia 28, jo crec que hi ha una presentació, no?, d'un llibre.
De l'edició d'Aportacions a la dansa.
D'Aportacions a la dansa, sí, que són... les aportacions a la dansa són, diguem, investigacions que fan diferents persones, i llavors hi ha com un simpòsi, vale? I cadascú pues, va explicant-ho i després es recull en un llibre.
Sí, es va fer, en aquest cas, el simpòsi es va fer poc abans de que ens confinessin, de fet va ser de les últimes activitats que vam fer abans del confinament, i ara, un any i mig, diguéssim, després, surt com la publicació d'allò que es va presentar en aquell dia. Uh-huh.
Sí, parlaves de la seu de la Casa dels Entremesos, un lloc que us recomano a tots d'anar-hi a veure tot l'imaginari festiu que hi ha allà, i després també hi ha cursets. I, és allà on actualment assageu, no?
Sí. He vist són moltes entitats que convivim juntes, i nosaltres, per exemple, convivim amb el bestiari, que hi tenim els cavallets de cotoners, però hi ha altres, no?, com la Bíblia o l'Àliga de la Ciutat, o els gegants, o tots, no?
He vist a la pàgina web que l'entitat ha canviat molt de seu, no?, que hi ha hagut molts... Sí. Bueno, cosa bastant normal amb tota la història d'aquest país, amb tot el que hem tingut i que s'ha caigut al damunt, i després també perquè sempre les dificultats econòmiques...
Però sempre han estat al barri gòtic. Vale, és una de les coses.
Vam estar al Raval, també.
Sí, vam estar.
Vam estar al Raval, també.
Jo sempre estivo cap a casa.
Sí, també. Va estar també al carrer del Carme durant una temporada. Sí, però bueno, que sempre ens hem mogut dins de Barcelona Vella, no? Des del districte de Ciutat Vella. I sí, evidentment, les seus han canviat moltíssim per motius econòmics, motius clar, mil, i perquè hem cent sí. anys d'històries. Hi ha una entitat que ha aconseguit mantenir el mateix local. És,
sí.
és espectacular, no?
Sí,
però,
sí, sí.
Però la veritat és que ara poder estar a la casa dels entremesos és una
luxe,
sort.
Sí,
és
un,
sí, la veritat és que sí.
Per tot el que representa, perquè són moltes entitats de cultura que estem posades juntes, mm-hmm. perquè hi ha un espai per fer, bueno, un espai per assajar, un espai per guardar. Nosaltres, per exemple, tenim molt... Abans he parlat de la biblioteca, però també tenim molt vestuari, perquè amb aquests 100 anys d'història, doncs, l'Esbart mm-hmm. ha anat recollint clar. I utilitza molt vestuari mm-hmm. per totes les ballades que fan totes les seccions, no? Mm-hmm. I a la casa podem tenir un espai on tenir aquest vestuari, on guardar el material, un despatx... O sigui que, de fet, és... És un luxe i a més és un equipament, això és un equipament públic perquè té tot el pis de baix que és d'exposició permanent amb els gegants i després a la primera planta també hi ha un parell de sales on es van posar en exposicions sí. temporals.
Hi ha els gegants i el bestiari històric de la ciutat.
A baix, sí.
Hi ha una de les exposicions que encara podeu veure aquests dies a la Casa dels Entremesos és la dels cartells de la Mercè.
Sí, exacte.
Que això que, és, que exacte. Us l'aconsello també, si...
Ara mateix hi ha la dels cartells de la Mercè uh-huh. i n'hi ha una sobre Oriol Martorell, que uh-huh. va ser un músic, un pedagog i músic molt reconegut, que va, en aquest cas va ser l'impulsor de la Coral Sant Jordi, que uh-huh. també forma part de la Casa dels Entremesos.
Uh-huh. Parlem ara de la gent, perquè clar, hem parlat de molts senyors molt importants, jo sempre penso darrere dels senyors molt importants, hi havia, bueno, darrere o al costat, o a vegades davant, moltes senyores, segurament, no? Que passa que la història no em recull els senyors últimament.
Bueno,
no,
però... nosaltres sí que hem parlat, per exemple, de Maria Rosa Alonso, i hi ha hagut bastantes
sí,
directores.
Sí, el fil de que tu deies, no? De...
Sí, vull dir que... hem tingut directores a l'Esbart, no? Vull dir, l'altre dia dèiem que havíem tingut tres, no? Diem
el, sí, el de fet, si fem un recull, els últims... Sí, els últims,
l'última trajectòria.
No, m'ho dic, 30 o 40 anys? 30 anys segur. Els últims 30 sí. anys segur, no sé si...
Bueno, ha estat el Carles de Barcelona,
sí,
també, però els últims anys, sí.
Però majoritàriament ha estat dirigit mm-hmm. per el cos de dansa, parlem en aquest moment, per, mm-hmm. per dones, per la Maria Rosa Alonso, després per la Montserrat Garrí, i actualment per la Anna Vigas, també està portat mm-hmm. al capdavant per una dona.
I a la Junta, bueno, ja més aviat paritat. Sí, mm-hmm.
sí. Bueno, bueno.
Sí, sí. Però bé, és una entitat
sempre,
que
sí.
reflexa no, tota
sí,
la societat.
Sí, la societat, evidentment.
I per tant, si ens anem a buscar noms de presidents de l'entitat, trobem doncs, molt més homes que no pas dones. També hi ha hagut
sí, sí.
no, una dona, però la majoria són, són homes.
Sí.
O sigui que...
I dèieu que l'entitat està radicada al gòtic i els membres de l'entitat, la gent, per exemple, actualment que ve a ballar...
Ve de molts llocs
ve
diferents.
Ve de molts llocs.
De Barcelona ens venen de uh-huh. arreu, per exemple, jo soc de Gràcia, però uh-huh. hi ha gent de, diguem, de... Hi ha gent de fora, de, per exemple, de Caldes de Montbui.
Vale. Sí, en aquest moment uh-huh. hi ha alguns ensaires que venen uh-huh. de fora de Barcelona, que uh-huh. formen part de l'entitat, doncs perquè abans vivien a Barcelona i uh-huh. estan arrelats, uh-huh. o perquè, pel que sigui, doncs han buscat un esbar i els hi ha agradat l'Esbart Català de Dansaires i han decidit que venen setmanalment a Barcelona, no? Uh-huh. Però sí, és bastant, bastant variat, Sí que hi ha gent que resideix al Gòtic uh-huh. o a Ciutat Vella,
sí,
però també hi ha gent que no.
Uh-huh. Parleu una mica de les seccions. Jo he vist que hi ha el cos de dansa, secció infantil, secció juvenil, el dia dels bastoners, a la dia dels bastoners a la Mercè vaig veure els bastoners... Uh-huh. Bueno, jo perquè tinc un fill bastoner, per això parlo d'això, estic en aquest tema. Presenteu-nos una mica les seccions, bueno, els cavallers cotoners també al Cercavila de Mercè.
Sí, bé, tenim diverses seccions, vale? O sigui, tenim les diverses seccions de dansa, que tenim tres seccions de dansa, el cos de dansa, els juvenils i els infantils. I a més tenim diverses colles, vale? Tenim la colla de bastoners, que es participem les tres seccions, i la colla de cavallets, que participem al cos de dansa i els juvenils, en aquest sentit. Després tenim biblioteca i arxiu, vale? Tenim llavors la secció d'investigació, vale? I la secció de musical i d'això.
Ah, sí, això també m'ha semblat molt interessant, no? Tenir una secció musical.
Sí, perquè es fa molta feina també en aquest sentit, no?, que apuntàvem abans, de la, arranjar músiques perquè puguin ser tocades en, en diversos formats, amb agrupacions instrumentals. De fet, som un esbart que la veritat és que la majoria de vegades que ballem tenim la gran sort de ballar música en directe. I això és un plus molt gros, no?
Però això també representa això, una adaptació a la realitat del moment i a les possibilitats i disponibilitats de músics que tenim.
Sí, és així. I quant a seccions de danses, això, tenim la secció infantil, que aproximadament són infants d'entre 4 i 10 anys, la juvenil, que són joves ja entre 10 i 14 anys, i després, a partir dels 14-15, ja comencen a ballar el cos de dansa, i ja tota la vida, si volen.
Fem altres activitats, com el ball del divendres, però ara el tenim parat pel tema de la pandèmia, no? Que llavors està obert a tothom. Llavors, no tens l'obligació d'anar-hi cada dia, normalment la gent hi ve, però vull dir que bueno, és un altre tipus de compromís, no? Vull dir, el ballar a les bars representa pues, anar a les ballades, bueno, tota una sèrie de continuïtat, no?
I ai, ara se m'ha anat del cap la pregunta que es volia fer. Ah, sí, feu una mica de publicitat de com us podem, ens podem posar en contacte amb vosaltres.
Bé, primer que sapigué que estem aquí al costat d'on som ara, diguéssim, a la Casa dels Entremesos, que està a la plaça de les Beates, número 2. Això és al costat del Mercat de Santa Caterina, molt a prop. Després tenim una web.
www.unesbarcadela.org.
Sí. I també estem actius a diverses xarxes socials, al Facebook, a l'Instagram, al Twitter, al YouTube també tenim diversos vídeos penjats i ens trobareu a tot arreu, o sigui, tant a totes les pàgines socials com a Esbart Català. Poseu Esbart Català, apareixeran tots els perfils. I anem publicant tant a la web com a les xarxes socials periòdicament aquelles activitats que farem o fotos d'allò que hem fet o fem promoció això, amb vídeos explicant... o explicant què és l'esbart, no? Ara, per exemple, estem llançant una sèrie de vídeos que adreçat sobretot a públic infantil, que es diu l'esbart, un extraescolar, no?
Sí, ja n'he vist un.
I estem llançant amb l'opinió, recollint l'opinió de diverses persones, tant dansaires petits com juvenils, com del cos de dansa, com famílies, sobre què és per ells l'esbart i com estan a l'esbart, no?
I com ho viuen.
Exacte. I també, a part de vídeos d'aquest tipus, doncs també pengem d'aquelles activitats que fem, tant ballades, dels diversos tipus, de tots els que ha comentat l'Anna, de bastons, de ballades, de cavallets...
Presentacions, exposicions...
Exacte,
sí. Sí, que aquest seria un dels projectes que tenim pel futur, no? Seria una mica presentar l'esbart a partir dels seus participants, no? I intentar d'alguna manera...
Sí, diguem que el que... Ens hem d'anar adaptant a cada moment, no? Vull dir, hi ha una part d'adaptació a cada moment que ho hem de fer, igual que per la pandèmia, doncs vam haver de fer classes online, vale? Doncs, bueno, el que vingui ho haurem de fer. Vull dir, fa uns anys no teníem web i fa uns anys no teníem xarxes socials, no? Doncs ens anem adaptant a cada moment, però al final el que sempre voldrem fer és explicar la nostra cultura, no? I, bueno, ho comentàvem quan veníem, que a vegades no ho expliquem prou la cultura, a gent d'altres cultures, no? I que potser és un dels reptes que tenim al futur.
Sí, sí, que com a entitat és... Bé, també el futur de l'esbart català, igual que el de totes les entitats, anirà molt lligat a allò que passi a Barcelona com a ciutat, no? El futur que decideixi Barcelona, el camí que decideixi emprendre. Però sí que en el moment actual, doncs, el repte és... que l'esbart català transcendeixi, o sigui, segueixi defensant, evidentment, treballarem sempre per la cultura catalana i amb aquesta finalitat, però transcendeixi a poder ser explicat a altres cultures i a la realitat al final de tots els que vivim al barri gòtic i habitem el barri gòtic habitualment, no?
Una història, per exemple, que ens voleu explicar de l'esbart, d'alguna anècdota que tingueu de la vostra experiència del passat o del present, alguna cosa
que voleu explicar? No sé, explicar. Jo, a mi, el poc d'entrar a l'esbart, vam precisament haver de fer un canvi de domicili, no? I llavors vam haver d'haver fet l'inventari de tot el que hi havia i, bueno, em vaig encarregar jo de fer l'inventari, no? I em vaig quedar parada de la quantitat de, o sigui, de realment de material i de lo que arribem a tenir, no? en profunditat, no? Perquè sí. Vaig haver de fer jo allò, no? Part número 1, part número 2, no?
Sí, sí.
I igualment. A mi el vestuari que tenim m'encanta, vale? Però també tot el tema de biblioteca i els records que tenim de tot el que hem anat passant, no? Llibres i àudios i tot.
Jo penso des de la meva òptica, bé, però crec que és una cosa també bastant extrapolable a moltes entitats, que és que al final tot allò que pots fer o pots aportar dins de l'Esbart no deixa de ser un entrenament per la vida, no? Tot plegat, o sigui, tot es fa des del voluntariat, no? Des del que pot cada persona, però bé, al cap i a la fi, jo diguéssim, els juvenils de l'Esbart Català de Dansaires, conjuntament, clar, amb l'acompanyament de l'Anna, que ja portava molts anys, però vaig començar a portar el grup amb 18 anys, no? I ara han passat 10 anys i jo sóc mestra, doncs segur que molta part dels aprenentatges venen d'allò que he après, no? A dins de l'Esbart, o per primera vegada fas coses que després en el teu dia a dia necessitaràs, no? Doncs aprens quan has de presentar segons què, elaborar un dossier, o a fer presentacions en públic perquè hi ha una ballada i algú ha de presentar, o a organitzar coses perquè tens una iniciativa i la tires endavant, o perquè et demanen col·laboració, o sigui que al final són tot d'aprenentatges que vas fent acompanyat, perquè sempre hi ha algú que té més anys d'experiència de tu que ho fas, i que després ja et comences també a trobar en un moment en què tu acompanyes a persones més joves a fer-ho, no? Que dius, d'acord, perquè l'Esbart tiri endavant i segueixi 100 anys més, i 200, i 300, el que cal és això, transmetre'ns el coneixement.
Que vingui gent darrere.
Exacte, i les ganes de fer amb les generacions posteriors, no? I la veritat és que dins de tota l'Esbart Català de Dansaires tenim una molt bona situació en aquest moment, no? Perquè tenim una colla bastant grossa de joves que estan molt il·lesionats a dins de l'entitat. Sí. El repte hi és, perquè així com la colla de joves és molt grossa, les seccions juvenil i infantil ara mateix no són tan grans, no? I per tant tenim el repte de fer-les créixer, perquè són els joves del futur. Però que en aquest sentit sí que és veritat que hi ha molta sang jove dins de l'Esbart i que
I és això, el conviure amb moltes generacions, a mi és una de les coses que més m'agrada, per exemple, del món tradicional.
Molt important.
A mi m'encanta, no? És dels pocs llocs amb la societat d'avui en dia on conviuen totes les generacions, no? Vull dir, gent de 3 anys, amb gent de 80 o 90, amb tota la naturalitat del món, com si fos el més natural del món, no? A mi això m'encanta.
Sí, sí. Com veieu la cultura tradicional i popular vosaltres en el gòtic?
Nosaltres ara venim cap aquí, també comentàvem que, clar, nosaltres, és això, no? Formem part de la Casa dels Entremesos i, per tant, cada setmana estem posades una mica al pinyol, no?, al final d'aquesta cultura. I, clar, si ens fixem en totes les entitats que formem part de la casa, doncs la veritat és que totes treballen molt i que s'està fent molta feina, perquè tu et fixes en les activitats que fa cada una de les entitats i la veritat és que cada setmana...
Quantes entitats hi poden haver a la Casa dels Entremesos?
Mira, ara exactament no ho sé, però devem ser unes 9, 10... Sí. Hi ha això, l'Esbart, després hi ha colles... Igual em quedo curta, jo crec, igual 13, 14. Colles sardanistes, hi ha diverses colles de gegants, la coral, falcons, vull dir que hi ha molta varietat i clar, et poses a mirar i es fa molta activitat, o sigui, moltes colles de gegants actuen, cada setmana fan algun acte a dins del gòtic o fora del gòtic, l'Esbart, de fet l'Esbart també gairebé cada cap de setmana, potser no, però cada 15 dies tenim alguna activitat.
Bueno, sí, vull dir, el ball dels divendres fem cada activitat.
Exacte.
El clos i batacada que havíem fet també, bueno, ja dic que ha parat moltes coses, la pandèmia, però vull dir, també feien bastons els dimarts a la tarda, per qui volgués, també obert, no? Llavors, bueno, doncs són activitats, no?, que fem.
I el que comentàvem també abans era una mica totes aquestes colles, no?, que a casa nostra és el gòtic, al final, que tenim la sort aquesta de que ara estem a les Rambles, no?, per exemple, i estem en unes Rambles plenes de turistes, plenes de cotxes que passen amb un ritme molt frenètic, no?, que és el ritme de ser una ciutat turística de moda, a més, a Barcelona i tot plegat. I nosaltres, quan són les festes de la ciutat, per la Mercè, per Santa Eulàlia, o quan hi ha altres festes...
O per Corpus.
Exacte, o per Corpus, ocupem els carrers d'aquesta ciutat amb cultura tradicional, no? Surten els gegants a ballar, surten els bastoners a ballar, surten els cavallets, o ballem a les places Sant Jaume, ballem a plaça de la Catedral... I clar, en aquell moment la cultura tradicional es converteix en el focus, no? Tot això que ara estan passant cotxes i hi ha turistes, tot això està abocat a la cultura que hi ha en aquell moment als carrers. I poder viure-ho des de dins, no? El tenir la sort d'això, d'estar ballant bastons, clar, nosaltres ho pensem, els nens que entren a les bars des dels 4 anys ja passegen per aquests carrers com a bastoners. I estàs al mig de Barcelona, no? Al Pinyol de Barcelona, ballant bastons i amb un munt de gent... Alguna segur que ja ens coneix, no? Perquè hi ha les nostres famílies, hi ha la gent que ve expressament, però moltes que passaven per aquí i s'han trobat, trobat amb la mostra cultural de la ciutat.
Realment, ballar a la festa major d'una ciutat com Barcelona és una sensació extraordinària. I si a més ets de Barcelona, doncs encara és més... Sí. És com un orgull, no?
Diuen els nens és, bueno, és que és una sort poder viure la festa des de dins, no? Sí. Vull dir, ells ho consideren un privilegi, de fet. Vull dir que fins i tot jo crec que, per el que et diuen ells, que són conscients de que el tenen.
Molt bé. Estem arribant ja gairebé al final, però com sempre al final del programa hi ha la música que porten les persones o l'entitat que ve i he estat sorpresa de veure que és una música de... Bueno, que diu Ull de Molins, però expliqueu una mica això perquè m'he quedat una mica sorpresa. La música és preciosa, però...
Bueno, triar una música sempre és difícil, no? Perquè a Catalunya sempre tenim músiques molt, molt variades i de molt diversos tipus. Però precisament la Majorales l'hem triat, diguem, per el que implica el que és la tradició, no? Vull dir, és una música de jota, vale? Sent música de jota, però no es balla com una jota, vale? Es va ballar amb un pla, vale? Un pla endarrere, es balla amb un pla. És molt animada, és molt alegre, i està a la zona de Tarragona, que mantenen la jota viva. O sigui, ells encara ballen en això, no? I aquest tipus de contradiccions i de riquesa, que a vegades no és prou coneguda, diguem, és el que nosaltres volíem transmetre a l'hora d'escollir-lo.
I, de fet, el que escoltarem concretament, la versió que escoltarem, és una versió que va sortir en un disc editat per l'Esbart Català de Dansaires, amb una de les col·leccions, una col·lecció que es diu Música i Músics de l'Esbart Català de Dansaires. Concretament està dins del volum 4, que el volum 4 són instrumentacions que s'han fet per l'Esbart Català de Dansaires per orquestra, quan l'Esbart ha ballat amb orquestra, no? I la Vall de Majorales, aquest està pensat per una orquestra en formació de festa major, no? Pensada per una orquestra de festa, i és una instrumentació concretament de Daniel Sanahuja amb un arranjament que es va fer expressament per poder editar el CD de Joan Gómez, que és el director musical de l'entitat en aquest moment i és qui va portar la direcció del CD.
Molt bé. Doncs amb aquesta presentació jo crec que ara ja ens delim per escoltar.
Endavant.
La peça. Molt bé, fantàstic. Bueno, Anna Vinyoles i Anna Jordana, moltíssimes gràcies per venir.
A tu, gràcies.
Per convidar-nos, gràcies.
I per explicar-nos tot aquest... Per presentar-nos l'associació a la qual pertanyeu i per explicar-nos tot el que ens heu explicat. I jo us convido... Recordo que el dia 28, justament a la Casa dels Entremesos, hi haurà aquesta presentació d'aportacions a la dansa catalana 2020. Crec que és a les 6 de la tarda, per si algú dels oients...
Crec que és més tard, a les 8,
a les 8, potser.
Sí, em sembla que sí, ho dic de memòria, però...
Bon, doncs mireu a la pàgina web de la Casa dels Entremesos, que està molt ben feta,
també,
o a la pàgina web de l'Esbart Català de Dansaires, que és l'entitat que ha vingut avui a presentar-nos i a xerrar amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I ara ve l'agenda. Hi ha moltíssims actes aquests cap de setmana. Justament comencem anunciant l'exposició, anunciant la festa que s'acaba el 26 de novembre, que són cartells de la Festa Major de Barcelona, que està aquí a la Casa dels Entremesos, a la plaça de les Beates 2. I aquest cap de setmana la Colla dels Falcons està de festa i comencen el dissabte 23 a les 8 del matí amb unes matinades i amb un recorregut justament sortint de la plaça de les Beates. I el dia 24 és la diada de la colla a les 12 i estaran a la plaça comercial. El dia 23 d'octubre també a la tarda, per si al matí aneu a veure els falcons i a la tarda, si voleu, us podeu passar per Santa Maria del Mar, on hi ha la 17a ballada de Santa Maria del Mar i comença a les 6 de la tarda, on hi haurà mostra de figures i pel fossar de les Moreres hi ha una passejada festiva també al voltant de Santa Maria del Mar i després hi ha la ballada a l'interior de la Basílica, que us aconsello, és un acte molt, molt bonic. Evidentment s'ha de reservar prèviament entrada per entrar a la Basílica, no per tota la passejada festiva que serà al voltant. Podeu mirar-ho a la pàgina web de la Colla del Casc Antic o bé intentar accedir quan arribeu. Sembla que es podrà entrar pel carrer de Santa Maria si encara hi ha places lliures. També el 23 d'octubre a les 11 hi ha una trobada de gegants a Sant Pere de les Puelles, que també és aquí al barri de la Ribera. I també hi ha la plantada a les 11 i a les 12 s'inicia també un cercavila pels carrers de la Ribera al voltant de Santa Caterina, de la plaça del Mercat. I una notícia, jo crec que és una de les més bones notícies a nivell de cultura tradicional, i és la tornada dels divendres a la plaça del Rei, que comentàvem abans. Pels que no ho coneixeu, els divendres a la plaça del Rei és un cicle de concert i ball de música tradicional que es fa a la plaça del Rei des de fa moltíssims anys, 20 i pico d'anys, jo crec, o més, potser més, em diu, no sé. Potser sí, potser fa 30 anys. Jo tenia 20 i pico quan vaig començar a anar-hi, vull dir que potser fa 30 anys. És sempre molt interessant perquè, a més de que pots anar abans a fer classes de dansa i després veus els músics i estàs al costat mateix dels músics ballant, es posa un petit escenari fantàstic en el marc de la plaça del Rei, és espectacular. Sempre molt bon ambient, sempre molt bona música. Ara, evidentment, s'haurà de fer ús de la mascareta, encara que estiguem en un lloc a l'exterior, i caldrà fer reserva prèvia a la pàgina web de divendres a la plaça del Rei. Si busqueu per internet ho trobareu fàcilment. És un concert gratuït, us podeu fer socis de l'entitat, podeu aportar el que vulgueu en aquell moment. Realment és una iniciativa molt bonica per continuar aquesta ballada de dansa tradicional al carrer. Hi ha, com sempre, ballades de sardana al Pla de la Catedral, dissabte a les 6 i els diumenges a les 11 i quart. Això també, evidentment, sempre és un bon lloc per passar-s'hi, encara que hi ha molt turistes, però bueno, és un bon lloc. I tocant el tema de la sardana, aquest dissabte no és ben bé a la Rambla, però a Montjuïc, al Monument a la Sardana, hi ha un acte a les 11 del matí. Pels que sapigueu, i si no ja us ho explico, hi va haver-hi el Monument a la Sardana, que està al costat del Mirador de l'Alcalde, va ser malmès, no se sap ni com ni per qui, i en aquest moment està en restauració per l'Ajuntament, i la Casa de la Sardana, que també està aquí al barri de Santa Caterina, ha organitzat una ballana de desagreuja a aquesta bretolada, podríem dir, i hi haurà sardanes, evidentment, amb la Clau de Sant Jordi, i hi haurà parlaments, també. I ja molt més enllà, com que som del Raval, us hem de convidar al Festival Ravals, que es fa del 3 al 7 de novembre, és a dir, dintre de dos caps de setmana. Hi haurà una prèvia el 28 d'octubre a la Rambla de Santa Mònica, a les 17, hi haurà una presentació del programa, d'algunes entitats, i l'actuació d'un grup de joves del Raval que es diu Trica Masala, que segurament serà interessant. I després, durant tot el cap de setmana, del 3 al 7, diguem que durant la setmana són més activitats dirigides a les escoles del barri, però hi haurà tallers, visites guiades, conferències, i aquest any el tema és el canvi climàtic, que també esdevindrà un tema tradicional. I després hi ha dos actes que vull assenyalar com a de cultura tradicional i popular, i és la cantada de corals el dissabte 6 a la plaça dels Àngels, a les 12 del migdia, on hi haurà una representació de totes les corals del barri, i on es farà una estrena mundial, i això és una primícia. No sé si ho podem considerar l'òpera com a música tradicional, però suposo que en algun moment sí. I es farà una peça coral que formarà part de l'òpera La gata perduda, que és una òpera que s'està finançant i que s'està llançant des del Liceu. És una òpera comunitària en la qual participaran molts grups de corals i també de cultura tradicional del Raval. L'estrena d'aquesta òpera és el 2022, dintre d'un any, a l'octubre, dintre d'un any pràcticament, sí, crec que és el 22 d'octubre del 2022. I les corals ja estan començant a preparar, ja començant amb aquesta peça, i dic comencem perquè jo també estic amb dues de les corals, i per tant aquesta peça ja l'estem començant a preparar. I després, el diumenge 7, al matí, hi haurà la inauguració del Centre Ecomuseu Urbà Gitano al carrer La Cera, no podia ser d'una altra manera. Un centre gitano al barri del Raval havia d'estar al carrer La Cera, no podia estar en un altre lloc. Es farà la inauguració, i en aquesta inauguració participarem totes les colles de cultura tradicional i popular del Raval i del Gòtic i d'altres llocs de Barcelona, evidentment. I us convido a venir a participar amb nosaltres. I res més, s'ha acabat el programa d'avui, el tercer programa, i us recordo que el pròxim programa serà el 26 de novembre i serà un programa molt especial per nosaltres com a entitat, perquè serà un programa on parlarem del 25 aniversari dels Festoners del Raval. No són 100 i pico d'anys com les barcatades aires, però pensem que 25 anys ben s'han de celebrar. I això és tot. Molt bona tarda i fins al mes que ve.